Ara fem els llibres.
Estem als llibres ja. Vale, fantàstic.
Ja estem als llibres? Quina... Que ràpida, ara.
Sí.
No m'has donat temps.
Ha passat una setmana, ha passat volant. Què tal la teva setmana, Marc? Marc, què tal ha passat la teva setmana?
Déu meu. Home, quan fem això, sempre diem, home, vinga, anem a provar una mica d'aigua, una mica de cafè, fem una pausa. No, és, vinga, va, acabat els podcasts. Va, ara els llibres, vinga, què més, hòstia. Collons, nano, hòstia, tenim pressa avui, Radeu.
Hem divagat molt, tio, hem divagat molt i dic, hòstia, sí, no dona temps. Sí. Jo crec, tinc la impressió que el llibre serà una miqueta més curt, a menys que ens mengem el meló que jo obriré, val? Però aquí ja ho deixo a l'aire. Jo preferiria fer un episodi una miqueta més curtet, més estiuenc, que la gent el pugui degustar a la piscina amb la seva pinya colada, val? I escoltant, evidentment, el seu podcast preferit, que, si Déu vol, donarà pas al nostre, val? Jo porto... No porto moltes recomanacions de llibres, ja et dic, porto dos llibres i un meló. Tu què portes?
A veure, fes el teaser del meló, que ara m'has deixat amb curiositat.
Recomanacions que no funcionen. És... M'he cansat ja dels llibres, els llibres aquests que s'han de llegir sí o sí, no? Que si estàs en negocis, tal llibre, estàs en màrqueting, tal llibre. El llibre de branding és aquest, el llibre d'escalabilitat és aquest, el llibre de management de persones és aquest. No puc, tio, ja el meu cervell ja no n'accepta cap més d'aquests llibres.
Vale, és bona. Et diré una cosa, eh? El que porto jo és ultra outlier. O sigui, són coses molt estranyes. Estic d'acord amb tu. Saps què passa? És que si tots llegim el mateix, ningú llegeix res. Perquè és que sabem el mateix, sent les mateixes coses. I al final, tots aquests llibres de negoci acaben sent com matxambrats, mix en maig d'altres llibres que treuen d'aquí. Per exemple, del llibre de Kahneman, del de Thinking Fast and Slow, n'han sortit 73 spin-off. Perquè tots els citen. Llavors dius, ara, macho, llegeix-te la font, ja està. T'he estalviat 73 llibres. El que passa és que a la gent li fa una mica de mandra el llibre de Kahneman, perquè és durot, no és una novel·la, no és com llegir Fundación. No, és dur. Llavors, què passa? Que hi ha una subindústria de facilitar o posar en un format més digerible per una societat que té un attention span de 3 segons aquest tipus de contingut. Llavors, doncs, què fan? De tant en tant van colant frases de Kahneman dintre d'una història entretinguda. Aquest és una mica el mateix concepte. Llavors, això està bé, perquè la societat ens ha fet tan tontos que no llegim coses difícils. Llavors, què fa això? Que qui publica una cosa difícil que és interessant, perquè per lo generalment les coses interessants són difícils. Llavors, qui publica una cosa que és interessant i difícil crea una subindústria d'adaptació d'aquest contingut pels subnormals com nosaltres. Més o menys aquesta és la idea.
De fet, jo tinc la teoria que hi ha la majoria de llibres de negocis, o el 100% de llibres de negocis, no cal que els llegeixis perquè ja els has llegit, els has consumit de manera indirecta. M'explico. Jo no he llegit de Lean Startup, val?
Jo tampoc.
Sempre el tenia allà per llegir. Però què passa? Que no per res, eh? O sigui, va ser per, doncs, potser per mandra en un moment, tenia altres coses a llegir. El 2014, quan començava amb les startups, estava llegint els llibres de Juego de Tronos i després vaig començar amb Mundo Disco i vaig començar relativament tard a llegir llibres de negocis. I quan m'hi vaig ficar, clar, jo ja havia llegit 15 articles sobre Lean Startup, havia vist no sé quantes conferències i, sobretot, ja havia vist, havia consumit molt contingut de Steve Blank, que en realitat va ser professor d'Eric Ries, que diu que la idea del Lean Startup li va donar ell, no? Hi ha com aquest pseudopique amistós del pal, bueno, clar, això jo ho explicava a les meves classes, no? I jo, havent escoltat molts cops Steve Blank, perquè és una persona que sempre passa per Startup Grind cada any, doncs, suposo que ara em llegiria el llibre de Lean Startup i diria, bueno, no hi ha res diferent, no? A tots aquests posts de blog, tots aquests continguts de màrqueting, tots aquests podcasts, inclús, ja t'han donat totes les idees que necessites. Ja no necessites llegir el llibre si portes molts anys al negoci. Com a molt et donaran un o dos conceptes, però clar, com trobes aquestes joies, no? És el més complicat, és el repte que em trobo. Ho dic perquè vaig arribar a aquest punt d'aquesta epifania de dir ja prou llibres de negocis, perquè ara em vaig llegir un que em va recomanar algú, i no me'n recordo qui és, però si vaig fer una crida ahir a Twitter de pel qui collons m'ha recomanat aquest llibre, perquè és que no té res a veure amb com penso jo, que és el de The Sovereign Individual, val? Que és com... que és un llibre força antic que parla molt ja de com transcendir el model de país actual i com... Doncs una persona amb la seva xarxa, inclús empreses, poden crear l'equivalent de països i tal, i com això. Bàsicament és un compendi de paguem massa impostos i els governs ens controlen i els governs són dolents perquè ens espien i posen pals a les rodes per ser emprenedors. Bueno, és fotre-li més llenya en aquest foc, no? Però res a veure amb com penso jo, res a veure... No sé, un llibre com antiquat, i dic, collons, m'ha recomanat aquest llibre? Perquè jo realment me'ls apunto si ve d'una persona de la qual em fio molt i que pensem més o menys similar. Dic, qui collons m'ha recomanat aquest llibre? I aquí vaig arribar i dic, d'aquest llibre és que no he tret absolutament res. Hi ha alguns que dius, hòstia, doncs jo què sé. Vaig dir, no, el Zero to One, per exemple, me'n recordo, vaig tret força coses interessants, no? Hi ha hagut llibres que els he recomanat aquí, no? El llibre de Never Split the Difference, per exemple, a nivell de negociació, que vaig dir, hòstia, aquí n'he tret molt perquè no és del sector, val? No és del sector i crec que està molt bé. Però llibres d'aquests, ja, de startups, no sé què, o inclús de màrqueting, n'he llegit tants que no m'aporten gran cosa. Però potser és veritat que llegint-lo trobes, dius, hòstia, doncs mira, aquests dos capítols, em quedo un parell d'idees de cada un, i dius, va, he tret dos o tres coses, subratlles, d'aquest últim llibre que no vaig subratllar res, absolutament res. I mira que amb el Kindle és molt fàcil subratlles qualsevol tonteria perquè dius, bueno, va, saps, això m'ho guardo perquè per després em farà gràcia, no? En aquest llibre és que no tinc ni una nota, i generalment tinc 10 o 12 per llibre, val? O 4 o 5 el que menys. No, absolutament zero, val? Aleshores, dit això, per aquí venia una miqueta el discurs aquest de dir, si tu ja portes molts anys consumint, anant a conferències, donant conferències, escoltant podcasts, llegint blogs, llegint newsletters, llegeixes la newsletter de Samuel Hill, llegeixes la newsletter de no sé qui, segueixes per Twitter a gent que t'explica conceptes molt bé, escoltes el podcast de, doncs, el de My First Million, el de no sé què, escoltes el podcast d'Ítnic, el de Sid Rocket, no sé. Al final ja dius, ja has consumit de manera indirecta tots els llibres de negocis, no? Perquè jo m'ho trobo que en alguns d'aquests podcasts, per exemple, doncs els demanen, hòstia, quin llibre recomanes? I de vegades són unes recomanacions supertoves del pal, recomano aquell llibre... I dic, com? O sigui, una persona que ha tret la seva empresa a bolsa i està recomanant un llibre que dius, hòstia, jo igual dec ser molt tonto, però jo d'aquest llibre no n'he tret absolutament res, no? Recomanen llibres com els més bàsics, no? És com si algú que surti de bolsa recentment digués, jo recomano Lean Startup. Hòstia, vale, potser et va ajudar molt en el seu moment, fa 10 anys i tal, i sí que et va canviar la vida, no? Però en el moment en el que estàs, que fa 5 anys que et va comprar una empresa, va sortir a bolsa, no sé quants quantos, potser hi haurà un llibre més específic que em vulguis recomanar, no? No vulguis quedar bé, o potser són gent que no llegeix i ja està. Aleshores, per això, les meves dues recomanacions d'avui tenen més aviat poc a veure amb el tema de negocis. Hi ha un que sí, val? Però, bueno, no sé si vols comentar alguna cosa més del meló aquest o què, crec que està força comentadet, però, hòstia, prou, tio, jo ja no em llegiré un llibre més de negocis, tio, ho tinc claríssim.
A veure, el meló aquest ve per a dues bandes, jo crec. Banda 1 és quan recomanes alguna cosa, indirectament estàs fent una menció a la teva intel·ligència. Llavors, és més guai recomanar un llibre que et fa semblar intel·ligent que no un llibre que et fa semblar que has perdut el temps. Per tant, i quan dic perdut el temps, vull dir un llibre de ficció, per exemple. Vull dir que per mi no és perdre el temps. Ens hem d'entretindre, hem de passar moltes hores en aquest planeta.
Marc, la frase és teva, aquesta, quan recomanes alguna cosa fas una menció a la teva intel·ligència. És molt bona aquesta frase, eh?
Bueno, és d'ara, eh? Ha sortit aquí en directe, eh? Vull dir, no... Busca-ho en Google, a veure si és d'algú, igual sí.
Chapó.
Igual ha sigut coneixement que he adquirit indirectament i l'hem construït, però és la veritat. Vols dir alguna cosa al món quan recomanes algú? Què passa? Que, evidentment, home, si et recomano un llibre de ciència-ficció, doncs igual el que t'estic dient de mi o el que jo penso que tu interpretes és que, tio, m'agrada molt perdre el temps, no? O que, no sé, no tinc res millor que fer que llegir com una galàxia futura destrossarà la humanitat i com la reconstruirem, no? Llavors, a veure, què passa? Que la gent sol recomanar doncs, aquest tipus de llibres que tothom llegeix i que et fan semblar una mica més intel·ligent o, per exemple, mítics llibres d'autoajuda que només ajuden el seu autor haurien de ser prohibits a les llibreries. N'has llegit un, val? Ja està. Tots giren sobre la mateixa idea. Que això ho hem dit mil vegades. Si la resposta fos més informació, tots seríem bilionaris amb iates i un six-pack que no entendria res. El problema és que som humans, val? I som falibles i no fem el que diu el llibre. Val? Llavors, per tant, no llegeixis més. Si ja saps el que has de fer. T'has de llevar a les 5 del matí, has de fer ioga, ayuno alternativo, anar al gimnàs i no sé quines merdes, no? Pues ja ho saps, això. Però el problema és que no ho fas. Llavors, el problema no és que et falti un llibre per saber-ho. No, el problema és que ets un pau, com diria el Yados aquell. Però no passa res, joder. No estàs. Som humans, és el que ens fa Si tots fóssim màquines que fóssim tot perfecte, la vida seria molt avorrida, hòstia. Llavors, aquest és el primer factor. I ara se m'ha oblidat el segon. No ho sé, és igual. Com que se m'ha oblidat el segon, anirem a la meva primera recomanació, que... Ai, ara em fa ràbia que se m'ha oblidat el segon. Em costarà fer la segona recomanació, estan pensant quin era el segon punt que volia fer, eh? M'has distret amb això de la frase aquella que he dit, que ara em deixa que se m'ha oblidat, la de la menció de la intel·ligència. Ara no recordo molt bé el que he dit. És igual.
És boníssima aquesta frase, Marc. La tuitejaré, eh? Vale? A veure, jo la posaré a totes xarxes socials i veuré a veure si té engagement o no, per veure, perquè crec que és molt bona aquesta frase, a veure si la gent pregunta, oh, d'aquí és aquesta frase, saps?
Vale, però recorda-la, perquè a mi se m'ha oblidat, eh?
Ah, és, quan tu recomanes una cosa, fas una menció a la teva intel·ligència. És molt bona.
Igual et diuen, tio, cabron, que això ho va dir tal el 2014, saps? Ho vés amb compte, mira-ho abans.
Dickens, segurament és de Dickens. Sí. No, hòstia, però és molt bona la frase. Jo m'he quedat aquí i dic... Collons, com ho ha, no ho ha improvisat, això, vull dir, a veure, crec que ets brillant, Marc, però no tant, saps? Però, hòstia, Déu-n'hi-do.
Qui va ser que ens va dir que tothom necessitava la seva teoria? Em va fer molta gràcia, això.
El Roger Casals.
El Roger Casals, exacte!
Als Estats Units tothom té la seva teoria, té una teoria amb el seu nom. Sí.
Pues ara jo tinc una frase, Àlex!
Hòstia, és boníssim, hauré de pensar jo en alguna frase d'aquestes. Jo crec que en el seu moment en tenia, però... Però, bueno, se m'han oblidat, també. Vinga, fot-li, recomanacions.
Mira, un dels meus somnis no complerts, i que jo crec que mai passarà, però no perdo l'esperança, és... Tu saps que la Fórmula 1 és un esport molt minoritari aquí a Catalunya, val? Ningú la segueix a part d'allò. Llavors, no tinc amics que la segueixin. Per tant, jo seguiré insistint perquè no perdo l'esperança del dia que algú m'escrigui i em digui «Ei, Marc, jo escolto Foc a Terra i també m'agrada la Fórmula 1». Llavors, tu i jo serem amics, encara que no ho sàpigues, val? Llavors, recomano... Està molt bé que això no sol passar gaire a la Fórmula 1. No és el llibre d'Antonio Lobato, que també podria ser, val? Però no sol recomanar aquests llibres, sinó que és la biografia, i te'l porto. Mira, Àlex, el tinc aquí. Mira. Les memòries d'Adrian Newey. Tio, Adrian Newey és l'enginyer que bàsicament ha fet que la Fórmula 1 sigui una puta merda, val? I sigui superavorrida, perquè sempre guanya el mateix. Llavors, en teoria no m'hauria d'agradar aquest home, val? Però... Evidentment, quan has aconseguit aquesta fita, tens coses molt interessants que explicar. Llavors, aquestes són les seves memòries i explica des de la seva infància fins a la seva arribada al més alt de l'esport de les quatre rodes. Llavors, és un llibre que em van regalar per Sant Jordi, per cert, i he devorat com un nen petit i m'ha encantat. Llavors, jo aquí faig la crida. Sé que no és un llibre per sonar intel·ligent, val? Més aviat és, bueno, és per sonar desesperat, igual, de dir que algú m'escrigui, que digui que li agrada la Fórmula 1 també, i la podem veure junts els diumenges. I a veure si aconsegueixo fer algun convers a dintre de la nostra audiència i finalment m'escriu algú i em diu que anem a veure el Gran Premi junts.
Veig que té pròleg de Fernando Alonso, el qual confirma que la Fórmula 1 és aquest esport que es fa a quatre rodes i que guanyen sempre els quillos.
Ojo, té pròleg de Fernando Alonso si et compres la versió espanyola. La versió original no té pròleg de Fernando Alonso, cosa que està molt perdut. També et diré una cosa, malgrat aprecio Fernando Alonso amb l'ànima, és dels pitjors pròlegs que jo he vist a la meva vida. Li feia molta mandra. Va escriure dos línies, el tio. És allò que tenia una tasca i se la va treure de sobre.
Sorprèn que sàpiga escriure Fernando Alonso, també t'ho dic, eh? Però bueno, en fi.
Però mira, el llibre... Inclús, espera, és que sé que això l'audiència no ho veurà perquè l'Àlex no vol fer vídeo, però mira, ve amb dibuixos originals d'Adrian Newey, amb els seus sketches i tot, eh? És espectacular, eh? Per la gent que li agrada la mecànica, això és or, eh? És canela amb rama, eh?
Jo no sé, què va dir Fernando Alonso en aquest llibre, o sigui, en aquest pròleg? És el que ara m'està... La curiositat m'està matant aquí. O sigui, una persona que tira molt de tòpics no és conegut per ser... Saps que hi ha típics els futbolistes, doncs, bueno, arriben on arriben, no? Però hi ha algun que dius, hòstia, pues sí, tio, aquest li dona el coco, no? Veus parlar Guardiola en el seu moment, Luis Enrique, són jugadors que li donaven el coco, no? Pues ara veus Mbappé, hòstia, que parla de política. Sempre hi ha hagut aquests jugadors, no? Que han destacat una miqueta, aquests esportistes que han destacat una miqueta per tenir una miqueta més d'intel·ligència, si tu vols. Però Fernando Alonso, tio, crec que no pertany a aquest club.
A veure, jo no sé si pertany o no. El club que sé, que sí que pertany, és el club de lo bueno si breve, dos veces bueno, aquest primer.
Perfecte, ja m'has respost, sí.
I el segon és el de em vull treure el xec de sobre, val? O sigui, aquest, l'Adrià Newiguet m'ha fotut una feina, m'ha dit, a veure, si li vull escriure el pròleg per l'edició espanyola, m'ha fotut una putada perquè la meva vida, evidentment, soc Fernando Alonso, és infinitament més interessant, evidentment, si ets pilot de Fórmula 1, tens de les 21 vides més interessants d'aquest planeta, sens dubte, i Fernando Alonso, atenció a quin pròleg, eh? Mira, t'ho ensenyo perquè ho vegis, que és curt, com t'he dit. M'he dit, tan curt com que és aquesta pàgina, val? Una.
Ui, veig molt marge per la dreta, eh?
Molt, molt. I cabria un cotxe.
Bueno, que políticament no seria on tindria marge Fernando Alonso, però bueno, és el text el que té marge per la dreta.
I aquest, que bàsicament ha deixat tot el marge per sota. És a dir, bueno, aquí hi cabria el barri de les Corts.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, considera que és Fernando Alonso, ja és un gran esforç. Per tant, ei, sentida abraçada des d'aquí.
Ai, com és que no et cau bé el Fernando Alonso? Què ha fet malament? Que potser m'ho he perdut.
Bueno, diguem que adelanta molta gent per la dreta i això crec que està mal vist, no? No sé el circuit com ho fa.
A veure, tipus?
No, bueno, a veure, només cal veure les seves opinions polítiques.
Fernando Alonso té opinions polítiques?
Sí, bueno, la gent que...
Ah, no sabia.
La gent que justeja una miqueta té... solen pertànyer al mateix sector de l'espectre polític, i en aquest cas, Fernando Alonso, doncs, bueno, diguem, no sé. No seria un simpatitzant de la independència de Catalunya ni dels drets LGTBI, però bueno, no vinc a descobrir tampoc la sopa d'all. Si algú, si t'estàs venint de l'hort ara mateix...
Pues no li pega, eh?
No, bueno, no, sí, és un activista dels drets humans.
T'ho dic en sèrio, de veritat, o sigui, desconeixia la seva faceta fora del circuit?
Val.
La respecto absolutament. Però no...
No passa res.
No sabia que era un tio vocal fora del circuit. Zero, eh? Zero.
No passa res. No, per sort no parla gaire, però quan parla, doncs, bueno, saps... Rafa Nadal és més conegut per fer aquestes derrapades i algun dels tenistes d'aquests també famosets, doncs també, déu-n'hi-do, el que patinen. Curiós que sempre solen derrapar per la dreta, però bueno, en fi.
Mira, Àlex, jo a Fernando Alonso li permeto tot, eh? Ho sento. És que, a veure, vull dir, tu, tot el plaer que em dóna la pista, tu, jo li permeto el que sigui. És igual, tot està bé.
Tots tenim un cantó quillo, per petit que sigui, no? Tu el tens amb la Fórmula 1. Jo descobrí que és, segurament era com quan era més jove, m'agradaven molt els petards i, per tant, doncs, aquesta era la meva part quilla. Hi ha gent que encara igual l'agrada la música màquina i coses d'aquestes, o les motos, o... Vés a saber. No ho sé ara quin és el meu cantó quillo, però jo tinc la teoria que... Mira, una de les meves teories és que tothom té un cantó quillo. En fi... Va, jo porto un parell de recomanacions només, val? Perquè, de fet, una ha caigut perquè dic, hòstia, no trobo que jo hagi comprat aquell llibre, sé que l'he llegit, però no m'apareix a Amazon, per tant, però jo l'havia llegit i veig que és de 2022, per tant, potser ja n'he parlat. Fora, el descarto. On the fly. Porto dues recomanacions, val? Una és la del... el llibre de Pensar Más, Pensar Mejor, del Dani Sánchez Crespo. Sé que l'havia tocat ja en algun episodi aquí, me'l va regalar ma mare. I és un llibre que... seria una miqueta com l'excepció al que he vingut a dir abans, val? O sigui, és un... Lo bo és que ell ja et diu que no són idees seves. És un llibre de... un compendi de com ser creatiu, val? Però et diu, tot això són idees que jo he llegit en altres llibres, que he escoltat en conferències i no sé què, però jo te les resumeixo, te les poso un llenguatge molt planer per gent que no sigui d'aquest sector i que només hagueu de llegir aquest llibre. I en això és fantàstic, val? O sigui, jo crec que no he après gran cosa d'aquest llibre perquè dic, hòstia, doncs això és de tal llibre, això és de tal... Jo ho veia, no? I parla, doncs, innovacions de producte, doncs parla de Lean Startup, no? Innovació de com generar idees a nivell de creativitat, no? I es posa, doncs, les teories dels colors, associació, o sigui, com tenir tots aquests processos, aquests approaches que hi ha a nivell de creativitat, i la veritat és que està molt bé perquè es fa molt lleuger, val? Parla molt d'ell, és veritat, però és el Dani, l'estimem així, va ser profe meu, és probablement un dels pocs profes que jo recordo de la uni, perquè és un tio molt expressiu i molt contundent i molt intens, però realment és un gran transmissor de coneixement. I el llibre es disfruta molt, es gaudeix molt, jo el vaig llegir gairebé d'una tirada, i per la gent que no estigui molt ficada en el sector o vulgui fer posar-se al dia un altre cop de totes aquestes històries d'innovació, de com organitzar-se el dia, com dirigir... És un llibre que dius, vale, em llegir el llibre cada 2 o 3 anys en tinc prou. I això crec que a mi m'ha portat un valor bo. També és veritat que l'he llegit des de l'òptica de conec aquesta persona. No m'han tingut relació amb els anys, la veritat, però m'ha fet plaer llegir un llibre d'algú que vaig tenir com a profe i que dic, hòstia, algunes de les històries les havia sentit ja en el seu moment, val? i crec que té, crec que és fàcil de llegir, és entretingut, és una bona lectura d'estiu.
Vale, doncs jo et portaré una que no és una bona lectura d'estiu.
Va, endavant, molt bé.
Bueno, és que igual sí, perquè igual són d'aquests temes, mira, veus, jo crec que a tu la política t'interessa més que a mi. Jo crec. Penso que és un tema que per tu és més sensible. Llavors, una persona que històricament parlava una mica de tot i tenia una escritura extremadament entretinguda era Tim Urban. Segur que coneixes, el del Wait But Why, el del blog.
Sí, i tant, i tant, i tant.
Mira, veus, aquesta és una de les persones que m'ha adoctrinat el cap des de ben petitet. O sigui, el 2014 ja estava llegint la seva doctrina i d'alguna manera aquest home, no ho sé, m'ha moldejat el cap a petita escala, però ha aconseguit posar-me part dels seus pensaments en el meu cap. I aquest ara et parlaré d'un llibre que li he donat una segona oportunitat, perquè jo sóc un home fal·lible i molts llibres des que començo no me'ls acabo, perquè penso que no és obligat. Malgrat el toc, i sé que no és toc, perdó, sempre ho dic, però no és toc, val? És aquesta petita obsessió que tinc i que parlàvem abans, per exemple, amb què ho hem dit abans? Ah, amb els podcasts que comences i que són molt llargs.
Fa una setmana, Marc, abans no, fa una setmana vam parlar d'això, sí.
Perdona, fa una setmana, bueno, mira, sí, tant abans com que se m'havia oblidat, imagina't. Doncs, fa una setmana, quan parlàvem d'allò, és un petit toc aquest, que no és toc, però ja ens entenem, és l'eufemisme petit toc. També em passa quan si miro pel·lícules i no me les acabo, per què se m'han de quedar allà en Seguir viendo para Marc a Netflix? No m'agraden allà, perquè jo no les vull veure més.
Perquè les has parat als crèdits. L'has parat als crèdits, no? I deu quedar com 15 segons de crèdits.
No, no! Però, per exemple, imagina't que mires una pel·li que no t'agrada, tio. I es queda allà com amb la ratlla a la meitat.
Ah, val. No, ja.
Això és duríssim.
No, doncs agafes, la passes fins al final i au, ja l'he vist, no?
No, ja. Bueno, clar, aquesta sí. Aquesta és com el mètode de...
Tio de producte, eh? Això ho faig amb els podcasts.
Però vull dir, és el mètode de matar mosques amb bazoques, vale? O sigui, sí, aquesta és la bona solució, pot ser. A veure, hi ha com... El pitjor que et pot passar amb això, i ho sento per la tangent, però es mereix, és, i crec que això ho hem comentat, diria, però val la pena tornar-ho a dir per si a cas. Una de les pitjors coses que pots saber com a persona humana és que quan elimines una llista de Spotify segueix estant vigent al teu compte llistes eliminades. No es pot treure d'allà. Un cop descobreixes això, un cop ho saps, deixes de ser usuari de Spotify i passes a Apple Music només perquè... Veus com totes les llistes eliminades. Dius, què faig des de llavors? No hi ha problema, tot té una solució. M'he creat una carpeta específica que es diu llistes que reutilitzaran en un futur, val? I llavors són llistes que estan buides, però que no les vull eliminar, val? Perquè sé que si les elimino s'acabaran allà i no vull que vagin allà. Llavors el que faig és que les deixo en una carpeteta que estan buides i en un futur, en lloc de crear una nova carpeta, trec una de les velles i la reutilitzo, val? Fins aquí l'aportació de producte per la gent que fa servir Spotify i no té toc, però es pensa que té toc. Val?
Ets un malalt.
Hòstia puta. Vale. Doncs tornem. Amb els llibres, el que passa és que si llegeixes amb Kindle, tio, és una merda també, perquè quan vas llegint et queda que tens un percentatge de lectura i si no t'agrada més aquell llibre, tio, et queda allà per sempre el 54%. Això és horrible, perquè t'estàs dient que ets un perdedor en un 46% perquè no has acabat aquest llibre. D'alguna manera el Kindle t'està recordant que tens una feina que fer, que és acabar aquell 46%, però tu no el vols acabar perquè no t'agrada i no estàs obligat a acabar el llibre, no? Llavors, això em va passar amb el llibre de Tim Urban. En el seu moment, Tim Urban, tu, em va posar un llibre i jo vaig dir, el compro ara mateix. Però aquest home, jo pensant que seria un llibre, doncs no ho sé, sobre la seva filosofia de la vida, va agafar una deriva política, a més, americana, que em va costar bastant de tragar, val? I en el seu dia el vaig deixar igual al 18%, vaig dir, fins al 18, aquí estem, val? Ho sento, Tim, tio, m'agrada tot el que has fet, però al 18, i això és molt d'hora, et deixo.
O és un llibre molt llarg, vull dir, si al 18 deixes Guerra i Pau, són 200 pàgines, fàcil, vull dir que...
No, el llibre és llarguíssim, eh? No, ara no et sabria dir quantes té, però és molt llarg, ja és molt llarg, vull dir, fer un 18... ja és haver arribat lluny o haver-te acabat alguns llibres més aviat curtets. Tio, jo mateix em vaig disculpar amb ell, internament, vaig escoltar Tim, em sap molt de greu, val? Però no em podré acabar el teu llibre. Però només perquè vegis com és el meu cap, que malgrat podia anar tranquil·lament desenvolupant les meves activitats diàries, hi havia una tasca corrent en el meu cervell, en segon pla, que sabia que en algun moment havia de tornar a obrir aquell llibre per acabar-me'l. I això va passar recentment. I no només em vaig fer el mal. Sí, sí, sí. No només em vaig fer el mal de tornar-lo a agafar, sinó que, evidentment, això és com quan programes, deixes una cosa durant un any i tornes a agafar, que, evidentment, has de començar des de zero perquè no tens ni puta idea o no te'n recordes el que has escrit. Això és el mateix. Ja no me'n recordo que anava al llibre, llavors vaig tornar a tornar a començar des de zero, saps? I la notícia és que vaig passar volant el 18. És un llibre que ha recuperat la meva atenció i ara em sembla molt més interessant que en el seu dia vaig ja pel 47, atenció, i encara no l'he acabat, evidentment, per tant, igual estic recomanant una autèntica merda, però amb el ritme que porto, podria predir que abans de que acabi el juliol el tinc fet ja. Llavors, sí, perquè aquesta és una altra cosa, eh? Generalment jo intento llegir dos llibres en paral·lel sempre. No sé per què, és una mania estúpida, però m'agrada tenir dos llibres oberts, perquè segons el moment m'entra més un en l'altre. Llavors, és una cosa que no entès molt bé. Jo crec que agafaré el juliol i ja el tindré fet, aquest. Així que, igual per quan surt, ja me l'he acabat, tinc dret a recomanar-lo. De moment no en tinc, però ho recomano molt, de veritat. Està molt ben escrit i és d'aquelles idees que volia portar, que és la de, a vegades un llibre no t'entra en el moment vital en el que estàs, dóna-li un any, torna-l'a agafar, igual pot ser que t'interessi una altra vegada.
Hòstia, tornar a llegir un llibre d'antic... Mira, jo de fet, ara tinc m'ha vingut al cap una frase que dic, mira, si no... No sé si és meva o no, però se m'ha acudit ara, que és: l'indicador de percentatge de lectura de Kindle és l'equivalent modern de la finestra aquella de Windows de copiando archivos, saps? Que era de volta que en 2 minuts com et acaben 6 dies, val? I després baixava 4 hores i tornava a pujar 10 dies. I després 3 segons i 4 hores. Que era una autèntica collonada, no? Ho dic perquè a mi m'ha passat molts cops que estàs llegint un llibre i estàs allà 10%, 20%, 40%, i de volta és com completado. Com, què ha passat aquí? Saps? Anava pel 40%. Potser 40 no, però els 60 llargs sí que passa, ja de vegades, i potser arribes al final del llibre. Per què? Perquè si no està ben muntat el llibre per dins i comptes tots els annexes, el glossari, la referència de peus de pàgina i tot això, si no estan ben indexats, passa com del 60% d'història a l'última pàgina del final, no? Perquè, bueno, tal com estan estructurats els e-books. I això m'ha passat més d'un cop. També m'ha passat algun d'arribar al 100% i encara està en la història i dir, i quan li queda, saps? Vull dir que és un misteri com funciona això. Però bueno, està bé.
Aquest és un apunt molt real i apoyo totalment aquesta reflexió. També l'he viscut, l'he patit i, de nou, és una frustració veure que hi ha llibres dels quals t'has llegit el títol i ja vas pel 23% i hi ha llibres que s'acaben al 74%. O sigui, són coses que la meva ment no sí. Podran entendre. Jo crec que això és més fàcil que fer-ho de Windows, perquè, per cert, crec que el de Windows...
Ah, exacte.
El que hi havia, el worker que hi havia per sota d'aquella barra, només mirava dos coses. Tenia, mira, una funció, que era un randomize, que posava un temps aleatori amb el qual s'arribava al 100. I després hi havia un callback que deia quan la tasca estava feta. Llavors allò començava a avançar i quan arribava al callback, li deia 100%, ja està. Però llavors donava com la il·lusió que la barra a vegades anava més ràpid, a vegades anava més lenta, no sé, però sempre com és igual. Quan estava al 54 acabava 0 i ja està, s'ha acabat. Hola, fora.
Un dels principis, jo me'n recordo quan vaig fer el projecte final de carrera en disseny d'interfícies i quan hi ha un procés, és important donar-li un feedback a l'usuari perquè fa que es posi menys nerviós, el motiu pel qual els ascensors tenen l'indicador a quin pis estàs, val? Entre altres coses, o quan estàs en una cua, administració pública o al metge, és important que tu diguis, ah, bueno, doncs mira, només queden 6 persones per davant teu. És igual, és un indicador que no és de qualitat, perquè en realitat 6 persones poden trigar 6 hores o 12 hores, no ho saps quant de temps estarà, però només hi ha 6 persones. Per tant, tens alguna informació, et quedes una miqueta més tranquil. Val? Bé, la meva altra recomanació no és tampoc lectura d'estiu, és un llibre molt dens, però molt interessant. I és una altra excepció també de la matèria aquesta que acabo de donar de els llibres de negocis no serveixen per res. El meu bon amic, el Sergio Gago, ha escrit un llibre que és el CTO Toolbox, val? Que és un compendi de totes les coses que necessitaràs per ser CTO o si ja ho ets, per gestionar les coses millor. Val? És acollonant el llibre, no ho dic perquè sigui el meu amic. És molt dens, no és fàcil de llegir, és molt tècnic, de vegades fins i tot jo em perdo i de vegades hi ha coses que dic, bueno, no cal tanta prosa per explicar aquest concepte, val? Però, hòstia, ho pinta tan divertit que em venen ganes de ser CTO, eh? Deixar-ho tot, deixar-ho córrer, fer una transformació a la meva carrera i ficar-me a ser CTO. Si t'explica des de temes d'innovació, temes d'escalabilitat, de seguretat, com adoptar noves tecnologies, com mentoritzar, gent al pla de carrera d'un desenvolupador per arribar a CTO, les diferències entre diferents tipus de CTO. Hòstia, no ho sé. O sigui, porto només, és veritat, és un llibre llarguíssim, de portar el 22 o 26%, una cosa així, i tinc la impressió d'haver llegit 200 o 300 pàgines. Ja. És dens, però és molt complet. I l'estic disfrutant. O sigui, és un llibre que estic disfrutant. Feia temps que no disfrutava un llibre de negocis, així que chapó per al Sergio. Tinc altres amics que han escrit llibres i no els estic recomanant, per tant, no és garantia de res. He de dir que aquest és un llibre que si tu ets desenvolupador o desenvolupadora, vols fer carrera en el sector, te l'has de llegir. Arribarà un moment que dius, hòstia, això ja no m'aplica, això porto massa poc temps, potser és més per gent més sínior, val? Que tingui aspiracions a fer carrera en la part tècnica, que dius, hòstia, vull arribar a ser arquitecte, vull arribar a VP d'enginyeria, aquest tipus de cosa, o CTO mateix, no? Director tècnic d'una empresa. És un llibre que crec que és obligatori. I de nou, ja, aquí, a diferència del Dani, és veritat que hi ha coses seves. Hi ha coses que són del Sergio, que jo les conec, de les seves xerrades, són conceptes seus, però també hi ha molt d'altra gent. I té inclús gent que li ha escrit capítols, que això també porta una perspectiva diferent, porta un ritme de lectura diferent, que diu, hòstia, doncs agafo el CTO de l'empresa o aquesta persona en la que vaig treballar i m'agrada molt com ell o ella gestionava equips de desenvolupadors en remot, doncs vinga, escriu-me un capítol sobre això. Molt i molt recomanable, CTO Toolbox. Val? De fet, per bona, crec que tots els beneficis que té aquest llibre van a fundacions, val? Benèfiques. No me'n recordo quines, vaig comprar el llibre com farà 6 mesos, però recordo que no és un llibre for profit, per tant, és una bona causa, també.
A veure, no pots venir i dir-me que no llegeixes llibres de negoci i coses així més transversals i me'n recomanes dos que trenquen la norma.
Bueno, he vingut a portar les excepcions.
Targeta groga, Àlex.
He vingut a portar les excepcions.
Està bé, està bé, està bé. Està
però si t'hi fixes, no he portat... Collons, jo què sé, és que ara estava mirant el Kindle. Podria dir els llibres que no recomano llegir i amb els quals he tirat el meu temps. Però seria, com es diu en anglès, tirar gent a sota del bus.
Episodi, eh?
No ho sé si és de rebut fer-ho, vull dir... A veure, es podria fer, eh? Però... A més, aquesta gent no ens escoltarà mai. Però, hòstia, ja et dic que hi ha llibres d'aquests de...
No, a veure, igual no és que no recomanis. Igual és com llibres que podrien ser un tuit, per exemple.
Llibres que podrien ser un blog, absolutament tots, però bueno, també... Però estem esbiaixats, eh? És pel que et dic, és perquè ja portem tant de temps en el sector que ja ens ho sabem, val? Però bueno, vull dir, ho deixo aquí, no... Però bueno, llibres d'aquests coneguts, que és quan tothom es posa... Típic tuit que fa algun VC del pal, aquests són els llibres que m'he de llegir aquest any, vale? Que als VCs els agrada molt fer aquest tipus de contingut i surten els mateixos putos llibres de sempre, saps? El de Sand Hill Road, The Secrets of Sand Hill Road, el Zero to One, aquell de màrqueting tan famós, el de per què s'enganxen les coses, bueno, saps? El llibre de branding, el llibre de... No ho sé, tio, jo tots aquests llibres, ja et dic, són aquests, eh? Són els que em sobren i que em fan perdre el temps.
En el pròxim episodi recomanem canals de TikTok o no?
El pròxim? Per què canals de TikTok?
Que és broma, tio, o sigui, perquè... Com vols que jo recomani un canal de TikTok, animal? A veure, perquè jo penso que a nosaltres ens agrada molt aquesta idea de recomanar llibres i podcasts, perquè és el que nosaltres consumim. Però també hem de ser una mica més empàtics i entendre que la gent a l'estiu el que vol és veure vídeos de TikTok. I llavors potser igual hauríem de recomanar canals de TikTok, saps? No sé si hi ha canals de TikTok. Hi ha canals de TikTok? Sí, no? Deus de barri, no?
No tinc ni puta idea. Jo a TikTok em va durar 36 segons a l'aplicació oberta i al compte. Jo YouTube consumeixo molt, però YouTube només podria recomanar contingut de Pokémon, bàsicament, i concerts. Crec que no consumeixo res més a part d'això, saps? O sigui que tampoc trobo que no seria molt rellevant per la nostra audiència. Ah, aprofito per fer un agraïment, tio, perquè ara vaig fer una crida ahir a la... Bueno, no, espera, perdó, fa una setmana i un dia. Això dels falsos directes és complicat. Que estem buscant gent per fitxar amb Artsbased i m'ha escrit gent, és plural, és un plural generoset, gent dient, ei, que he vist l'anunci, a veure... M'interessaria treballar per vosaltres, jo us segueixo a foc a terra, val? O sigui que, escolta, una salutació a tots els oients que s'han postulat i tot això. Per cert, Marc, em sap que et toca fer una falca.
Ah, sí, espera, ordenem-ho, perquè això s'està acabant.
No,
però encara tenim molta agenda que igual haguéssim tingut que fer al principi. Primer problema que tenim. L'episodi interior, de fa una setmana, val, va sortir sense Falca, perquè ens hem oblidat. Val? Aquest no, aquest sortirà amb Falca.
Bueno, perquè l'hem partit en dos, tot s'ha de dir, tot s'ha de dir.
Vale. Llavors, segona cosa. Quan surti aquest episodi, ja s'haurà fet el tercer o segon oficial esmorzar de Forquilla. Per tant, això hauria de ser una crida, però en realitat no és una crida. Simplement el que estem dient és que ja ho hem fet. Em sap greu.
Podríem dir com va anar, com va anar l'esmorzar de Forquilla, Marc?
Com va anar? No ho sabem, com va anar. Uau, m'està costant aquest ajust temporal, eh? O sigui, perquè ara mateix estic parlant en un moment en el qual viuré una experiència que encara no ha passat. Llavors, és difícil parlar d'una cosa que no ha passat quan en un podcast que encara no ha sortit.
Exacte, és un reverse precoc, saps? Clar.
És complicat.
Val.
Vale, aquestes són les dues coses que volia dir. Sobre la Falca, vaig a ella. L'altre dia em van escriure, perquè segurament deuen saber que ens patrocina Parlem, i... clar, vaig estar pensant, això l'Àlex ho sabrà. Em van escriure amb una notícia com dient que el Xavi ja no era el director general de Parlem, sinó que ara és una altra cosa. Tu sabies això, no?
Sí, era... bueno, ha passat a ser... no, al contrari, ha passat a ser director general, no? Ha passat a ser CEO. Era director de... molt bé, ens estàs...
No. Era director general, diria, eh? I ara és una altra cosa. Ara és més important que director general. Està per sobre el director general, em sembla.
Però què més hi ha més important de director general? Vull dir...
el director del director general. No ho sé, que Àlex.
Que és un superceo, és que no... no, a veure, si jo vaig veure...
bueno, la cosa és que hi havia una notícia que sortia que l'havien ascendit. I llavors, al meu cap, vaig pensar, com poden ascendir a una persona que no és més ascendible ja, saps? I vaig estar pensant el mateix que tu.
És conseller delegat. Conseller delegat és el CEO, no?
I què era abans?
És que abans era director executiu, diria que era, perquè encara estava... no sé si era... encara estava com a CEO al fundador, a l'Ernest, i que ara ha donat com un pas per ser president no executiu, val?
Vale.
Com es deia? Ernest Pérez Mas, no? Em sembla que és. Si veus, a partir d'ahora les funcions de Pérez Mas s'enfocaran en definir la visió, estratègia de negocios propios anys i com velar les relacions corporatives i con inversores, val? És un pas al costat del fundador, val? Que és un president no executiu. Per això, devia estar com a president executiu i ara, doncs, el Xavi...
vale.
De molt bona gent... doncs passa a ser... és que, clar, jo sempre m'he confós amb això. O sigui, l'equivalència entre CEO i conseller delegat, crec que conseller delegat és CEO. Però, bueno, puc estar equivocat, puc estar fotent una patinada de campionat. Però CEO amb totes les de la llei.
Sí, o sigui, això simplement vol dir que tens massa gent a l'organització i tens masses càrrecs. Però no estem dient que facin fora ningú de Parlem. El que sí que estem dient és que... No. Totes les recomanacions que hem extès a nivell de podcast i de llibres, cada minut que us passeu llegint un llibre dels que hem recomanat o cada segon que us passeu escoltant un dels podcasts que hem recomanat, penseu que no estan patrocinats per qui realment ho diu, sinó que estan patrocinats per Parlem. Gràcies a Parlem ha sigut possible que poguéssim pogut recomanar aquests llibres. Us sapigueu que ara el Xavi no només és el CEO, sinó que a sobre us recomana molts llibres i molts podcasts perquè ho passeu bé aquest estiu. Per tant, sí que intentem vincular la felicitat de la gent amb la marca de Parlem, per crear com aquest vincle més empàtic i més humà. No ho sé si ho has notat.
Exacte. I ara aquesta gent que estava a la piscina amb el seu pinya colado, doncs ja li hauran arribat les braves i els xocos i ja és hora de dinar, així que podem deixar-ho aquí.